Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell va fundar a la Sintonia de Catalunya Ràdio el 1995 i que des d'aquest any s'emet en podcast a través de VilaWeb, www.vilaweb.cat, i també a través de més d'una trentena d'emissores de ràdio locals. Per cert, hem de saludar la incorporació de Ràdio Arrels de Perpinyà, una emissora que ens fa, com podeu imaginar, una gràcia especial que se suma a la difusió de l'Internauta. Cada emissora de ràdio difon l'Internauta quan vol, per tant, els temes dels quals parlem, com passarà aquesta setmana, que parlem de coses que passaran aquesta setmana, a vegades els escolteu en futur, a vegades en passat, és qüestió que feu el vostre reset mental propi i decidiu situar la conversa en el lloc on està. Habitualment això es grava els dimarts al matí a la redacció de VilaWeb. Avui amb nosaltres l'Anna Boluda. Com estàs, Anna?
Molt bé, bona vesprada.
Molt temps sense veure't.
Molt temps, sí.
Preocupada per l'erupció del volcà.
Gens.
L'Anna li agrada molt anar a les Canàries i a veure si ara t'apareixeria una altra illa.
Per això,
més
cap
oportunitat.
Problema, més llocs on anar.
A l'altra banda dels vidres, el Jordi, com cada setmana, i amb nosaltres Simona Levi. Simona, encantada de tenir-te una altra vegada aquí.
Jo també.
La Simona va ser directora de VilaWeb, això ho explicaré un dia, ho explicarem després, que té la seva gràcia, però sobretot és una persona molt coneguda en tot l'àmbit de la cultura lliure, el coneixement compartit, i avui està amb nosaltres precisament perquè aquesta setmana passen coses en aquest terreny. En concret, dijous a la nit es fa el lliurament dels Oscars. Això s'ha de pronunciar amb èmfasi en que no és una S sinó una Cheikhs, els Oscars. I també a partir de divendres el FESE Fòrum, tot el cap de setmana, no?
Sembla que fins
dissabte.
Dos dies.
Amb la qual cosa, a Barcelona en concret, n'hi haurà una moguda important en aquest terreny del coneixement compartit, la cultura lliure, que a més, últimament, doncs, n'hi ha molta cosa de què parlar, sobretot després de l'autodestrucció dels nostres amics benvolguts de l'ESGAE, que, en fi, ara estan ja organitzant numerets tan estupendos com demanar-se, com és allò del Teddy Bautista, que demana
un
1.200.000 euros, pobret meu.
Per acomiadament imprescindent.
Sí. Bé, està bé, el món és així. Què li anem a fer? El món és així. Amb totes aquestes coses farem, doncs, l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta. El fem perquè podem.
Ja fa un grapat d'anys que a Barcelona es fa aquesta cerimònia que no diu allò de And the Oscar Goes To, que això ho diuen a Hollywood normalment, però que sí que és un reconeixement, jo crec que és un aparador, no? més que un premi, no? És un lloc on s'ensenya coses que està fent la gent des d'una perspectiva diferent, des d'aquesta perspectiva del moviment de la cultura lliure. Li van dir Oscars. No sé de qui devia ser la idea, però pronunciar això és dificilíssim. I aquest dijous torneu a fer-los, no? Ja és, sí. Quin any és? Ja és molt,
el
no?
Quart any. I, bueno, la cosa és, nosaltres diem, reconeixem quan rebem algú per mencionar-lo, diem, reconeixem les habilitats de, perquè pensem que és un reconeixement d'habilitats, no és una competició, i és una manera per mostrar al públic i a la gent que hi ha altres formes de produir cultura diferent d'aquesta idea molt mercantilista del copyright molt estricte, de la relació constant amb els diners, tot i que considerem que les habilitats dintre del context on visquem han de ser reconegudes també amb diners. És una gala en què tothom és una gala sense ànim de lucre, però tothom cobra el seu caixet i és com molt professional, però vol mostrar una manera diferent de ser professional, que és la manera que pensem més adient a l'era digital, on la cultura se crea més d'una forma molt més col·laborativa i en què l'autoria es dilueix molts cops amb aportacions de molta més gent, tant del públic com d'altres artistes.
La gala, explica'm en concret la gala de dijous, la gala, la festa de dijous.
Sí.
Com pronuncies tu Oscars?
Lo de Oscars és perquè
és que
nosaltres...
Ara li he fet un parany per fer-la patir a ella, ja que em fa un patir a mi.
Érem ex-gai amics, sí, com ex-novi, després l'ex-gai no li ha agradat, llavors ara som... X.net, i però la X sempre està, i per això és una ironia entre els Oscars i pues, els nostres són Oscars perquè són més de l'era digital, i és per això que utilitzem sempre la X en el que fem.
I això, per tant, es fa dijous?
Es fa dijous a les 8:30 de la nit a la Sala Apolo. Aquest any hem començat, la primera edició era de 7 hores a l'any 2018.
Sí, allò,
2018.
Una cosa senzilla.
Ara, una cosa, sí, una coseta. Després hem fet de 5 hores, l'any passat era de 3, i aquest any serà 2:30, 3.
Però,
perquè estem creixent i comprenem que no es pot treballar tant. No, perquè pensem també que el públic ja intens, al començament s'havia d'explicar una mica el mecanisme, però ara la gent ve coneixent molt la història i amb molta participació. De fet, s'estan venent les entrades, mai hem venut tantes entrades, estàvem una mica preocupats per lo de la crisi, però bueno, costen 3 euros, 4 euros, ja. I hi ha molta... tothom està esperant, ens envien molts tuits i estem molt contents. I llavors aquest any estem... el que fem els Oscars i el fòrum sempre estan relacionats amb, una mica amb l'urgència de que l'actualitat sobre la cultura digital està demanant. El 2009 era molt important intentar parar lleis com la llei Cinde i coses així, llavors ens hem centrat més en explicar, per exemple, que no existeix el dret a citar realment, a explicar què és això de copiar i per què s'intenta prohibir. Això ha estat el primer any, l'any passat l'hem dedicat més a explicar els models de negoci, perquè sempre es diu que s'ha de trencar internet per protegir els artistes. Llavors volíem explicar que no, que hi ha maneres que realment internet està ajudant els artistes a viure. I aquest any l'hem vinculat molt més al moviment 15M perquè estem involucrats i perquè pensem que internet ha estat molt important en el desplegament i d'aquest moviment, i en el fet que aquest moviment no sigui jeràrquic, sigui descentralitzat i tingui tanta potència. Llavors farem tota una sèrie de relacions amb l'espectacle entre una mica tot aquests àmbits, com ho hem fet servir internet com a eina per l'acció i com s'està produint cultura a través d'altres canals que serveixen a l'acció. Tot això divertit. Els Oscars són per divertir-se. Després, més seriosos els dies del fòrum.
Sí, perquè després organitzeu durant 2 dies aquests debats, aquestes conferències, sí, debats, etcètera, etcètera, que són el Free Culture Forum.
Sí, això ho fem per pujar l'adrenalina dels ponents, perquè venen al fòrum el dijous a la nit i llavors és plena acció el fòrum, és molt empowerment. I llavors, després la gent ve al fòrum pensem en una actitud molt més de crear unes conclusions efectiva, no? Pràctica, que no és només xerrar, i que és el que volem fer.
Quin tipus de gent participa en el fòrum?
Llavors, el primer dia l'hem dedicat encara al tema dels models de negoci, perquè pensem que com és una de les propaganda principal que fa l'indústria, que fa el Ministeri espanyol sobre aquests temes, és important mostrar que hi ha indústria que ja han entès la indústria, l'era digital, i que estan modificant. Llavors vendrà Àlex de l'Iglesia, que tots sabem la postura que ha tingut, i el director de cine, que també ha estat director de l'Acadèmia de Cine i s'ha donat de baixa quan la llei Cinde, perquè no s'han volgut escoltar els internautes, i després llavors ell debatirà amb plataformes com Filming, que és d'aquí de Catalunya i que està obrint espai on tu pots veure o baixar-te cine d'autor per un diner raonable.
Que és part del tema.
Que és el tema, també hi ha gent...
És la clau del tema.
És que després, per exemple, aquest any arribarà Netflix, que és el gran competidor, i explicarem per què Netflix té dificultats, perquè les entitats de gestió no li estan venent llicències, estan boicotejant econòmicament Netflix perquè no pugui arribar aquí i per mantenir un monopoli.
Netflix, perdona, per si alguna gent no ho sap, és com una espècie d'Amazon del cinema, una gran empresa americana que et permet llogar i veure pel·lícules a través d'internet amb una gran facilitat.
Exacte, i a un cost molt baixos.
I a costos molt baixos.
Que això justament és el problema, és el que nosaltres defensem. Llavors, el primer dia el dedicarem a debatre per què la indústria i els polítics estan intentant impedir aquest desenvolupament natural de la creació a l'era digital i com s'ha de fer i com ho podem fer. El primer dia. El segon dia serà un dia molt més activista perquè és un dia en què recordem que la llei SIND està mig parada però mig
sí, no sé,
potser arriba, no arriba.
Hi ha un limbo ahí que no s'acaba de saber.
Nosaltres estem molt contents perquè és una llei que li costarà tant arribar, que és tan complicada d'aplicar, que és una llei que no té ninguna possibilitat de prosperar. Però és important fer un punt de la situació i ve gent molt interessant, ve John Perry Barlow, que és l'escriptor que era letrista de Grateful Dead i ha fundat fundador de IFF, Electronic Frontier Foundation.
Sí. Un mite d'internet.
D'internet, ha escrit la declaració d'independència del ciberespai i que porta 15 anys, aquesta declaració és extraordinari. I ve i parlarem amb ell una mica de què han passat en aquests 15 anys i com podem avançar. Després ve el David Bravo, que és molt conegut advocat, que està treballant contra la llei SINDE, que és molt bo fent exemple i explicant aquesta cosa l'absurd de la llei utilitzat contra els ciutadans, i la gent de la Quadratura d'Internet que està treballant a nivell europeu. La idea era fer-ho a la Rambla, però probablement plourà, però ho farem al Santa Mònica llavors, però la idea era fer un vermut i una paella i entre tots i amb aquesta gent tan important però també molt bons comunicadors a la Rambla, amb tothom que vulgui, que li interessi, escoltar una mica com està la situació d'internet, d'on venen les amenaces i com podem protegir internet.
Això seria divendres?
El dissabte al dematí.
O sigui, divendres
em dediquem al sector cultural i el dissabte al dematí, i llavors el divendres també fem tot el tema de les GAI, què està passant, etc. I el dissabte al dematí fem un estat de la qüestió divertit però molt interessant amb molt punt de vista. I per la tarda del dissabte, després de tenir més clar la situació, amb tots els hackers que han estat al 15M fent eina, per exemple, l'eina que s'utilitza molt al 15M és l'NM1, que és com un Facebook però descentralitzat i obert i que no és de una multinacional, o eina com Stop Desahucios, que s'ha fet a Madrid i que s'està utilitzant com una xarxa d'alarmes per ajudar a parar desnonaments.
Aquesta gent ensenyarà les seves eines, la programació que fan.
Exacte.
I
la idea és que, i això ho hem estat parlant a les places i amb els companys de les places el 15M, que la gent amb la seva lluita als barris o que vingui i que demani què eina necessita o com podria optimitzar la seva utilització d'internet. Llavors serà una tarda per construir eines per al 15M més eficients.
Els informàtics són demanda.
Sí.
Diu, escolta, necessiti això, diu, un moment,
exacte.
Acaba la paella i li faig.
Exactament.
Està bé. Escolta, si algú vol participar en el Free Culture Forum...
Llavors, els Òscar costen 4 euros i si voleu anar heu de comprar l'entrada ja, perquè ja s'estan acabant, i és el dijous, i tota la resta és free entrance, no s'ha de pagar, però hi haurà molta gent, llavors... demanem puntualitat
al
Santa Mònica o davant del Santa Mònica el dissabte al dematí, si podem.
A baix de tota la Rambla a Barcelona.
Rambla 7 seria.
Molt bé. Hi ha una cosa que has comentat que és així de passada, però que jo crec que val la pena parar-se un moment, que és tota la qüestió de la llei SINDE, perquè clar, això va provocar una mobilització, jo crec que sense precedents, a la xarxa. va provocar un problema polític seriós, sí. Jo segurament molt sí. seriós al govern espanyol, i ha provocat, en fi, infinitat de papers, manifestos, tota classe de mobilitzacions sobre el tema. Però després tot ha quedat, i a més jo crec que ha coincidit amb aquesta, aquest escàndol de l'SGAE que inesperat, almenys per a mi, no? Perquè tots sabíem com eren els de l'SGAE, però tampoc t'imaginaves que la cosa era tan, diguem, fins i tot de delinqüència individual, no? Semblava que era més una delinqüència col·lectiva que no individual, no? I ha quedat tot com flotant, no? Ara mateix no sabem ningú què està passant, que si s'aplica, si no s'aplica, què s'aplica, què es deixa d'aplicar, cap on mouen. Va semblar que en el moment que de més escàndol de l'SGAE, quan van haver les detencions, etc., com si de repent volgueren esborrar-ho tot i com si no haguera passat res, però ara torna a passar tot. En quin punt estem? Sí. Què passa ara?
Bueno, amb la llei Sinde nosaltres també ho hem dit des de l'any passat, que la llei Sinde per nosaltres era la lluita que ha hagut per la llei Sinde ha sigut molt important per preparar el 15M, perquè és una lluita per defensar l'eina i per l'utilització de l'eina. I això ho hem dit el 2010, al FC Forum 2010, amb els companys europeus que no s'ho creien, que pensaven que això era com un moment aquí en la història, però molt, molt passager i molt que aniria acabant a poc a poc.
I que seria un episodi.
Sí, un episodi, a més com l'últim grit, però per tornar una normalització a l'europea. I nosaltres diem, no, en Espanya s'està gestant perquè la gent està tan competent sobre una temàtica que després és la seva eina de moltes coses i ho està fent molt seriosament, que això portarà altres conseqüències. I nosaltres pensem que una de les coses que ha portat el 15M és que el 15M és natiu digital, i és natiu digital perquè la gent ha fet molt entrenament amb el tema de la llei Sinde, perquè és un escàndol la llei Sinde amb l'actitud dels polítics amb la ciutadania, i això ha sigut molt important, desencadenant de moltes coses, crisi política i també de reacció. El no les vote després de la llei Sinde ha estat també un desencadenant d'aquesta ruptura amb la classe política. I llavors jo crec que els polítics, almenys al començament del 15M i de tot això, realment no sabien què fer. Han fet molts errors, han intentat desallotjar les places. Jo crec que nosaltres més o menys tenim controlat què passa amb la llei Sinde, vull dir que és una cosa que tenim sobre el cap, li falta encara perquè es pugui aplicar, li falten dues coses, que el govern decideixi un reglament, que és el reglament per l'aplicació, i que després es facin els nombraments de les persones que han d'aplicar, de les figures, la comissió, etc, que ha d'aplicar aquesta
llei.
Això
encara no està fet i està tot aturat.
Està aturat,
la llei
però
està aprovada, però això encara està aturat.
Exacte. Llavors, de moment, és una patata calenta terrible, la llei Sinde, i ho han votat tots. Han votat el PP, el PSOE, el CiU, llavors algú haurà de treure, perquè defensen uns interessos i aquests interessos demanaran en qualsevol moment que és de lo mío. Llavors, nosaltres pensem que això s'ha d'utilitzar entre una de les moltes palanques per canviar aquest món, com és tot el tema de la vivenda, de l'habitatge, i són palanques en què s'han fet injustícies evidents, actes molt antidemocràtics i molt d'espatlles a la societat civil, i llavors està en aquest punt, no? El dia que anunciaran el reglament sabran que hi haurà una resposta molt violenta, llavors
violenta en el sentit de violenta,
de virulenta, no, molt immediata i molt contundent, sí. No violenta,
no,
perquè el tema de la llei Sinde és de xarxa, no? I llavors és un problema polític que ells tenen. Ja la Sinde la setmana passada ha dit que la sortirien abans del 20N, però
és difícil,
és difícil, eh? Perquè
difícil.
En tot cas, encara que surtin el reglament, els nombrament no li donarà temps. I llavors l'utilitzen, però és una llei que ja no té pràcticament utilitat per la seva utilitat que volien donar-li, diguéssim.
Però després de l'escàndol de l'SGAE, qui està pressionant a favor de la llei Cinde? Perquè clar, l'ESGA era la gran màquina de pressió a favor d'aquesta llei, que recordem que ens convertia tots en delinqüents abans la letra i fèrem el que fèrem, érem considerats delinqüents contra això que en diuen la propietat intel·lectual, etc. No? Una llei que invertia, posava al revés l'ordenament jurídic, per dir-ho d'alguna forma. No? L'ESGA i la coalició de creadors havien sigut els grans defensors d'aquesta llei. Siga casualitat o no, va passar tot aquell escàndol d'apropiació indeguda de fons, etc., que va acabar amb tant de problema a l'ESGAE. Qui està ara defensant la llei Cinde?
És que, com sabem per Wikileaks, els americans, vull dir que l'ESGAE estava treballant, l'ESGAE, la coalició de creadors i algun sector de la indústria cultural estan... són un braç petitet de la indústria multinacional americana. Llavors, i continuen sent, són els, viuen d'això possiblement quasi més del que estem visquent de realment del treball que haurien de fer. Llavors, és un tema que és molt important, perquè als Estats Units la indústria de l'entertainment és un sector molt important. O sigui,
és un dels sectors vitals.
Vitals. Llavors no ho deixaran córrer. Saben que ara no és el moment, que possiblement és com, ara salvant les distàncies, és com quan tu dones les armes als talibans perquè facin, després els talibans es queden tot, com està fent l'ESGAE. Vull dir que li han donat possibilitat i ajuda i l'ESGAE ha desvariat i la coalició de creador també. I llavors nosaltres pensem que s'estan reconstruint, però tenim un avantatge com societat civil, és que encara no han entès l'era digital, no han entès la descentralització, no han entès que la gent es pot informar i que els seus informes, les seves declaracions, les seves manipulacions de dades ja no funcionen com funcionava abans, i que la societat civil té un pes que abans no tenia i que la impunitat que han tingut molts anys és molt difícil de reconstruir, i per ells de moment és una cosa que encara no està clara, i per nosaltres amb el tema de 15M, no només amb tema d'indústries culturals i de drets en internet, sinó en tot el tema, és aquest el moment millor per avançar, perquè és el moment en què si nosaltres com a societat civil reconstruïm eines com és la cultura lliure, per exemple, com són espais de creació al marge i nous, i utilitzem aquest espai de temps en el que ells no entenen què està passant per construir alternativa possible, és que ells desapareixen, i encara que posin una resistència, serà una resistència molt artificial i li serà molt difícil guanyar. Bueno, almenys això és el que penso com a activista estratègicament.
Vosaltres des de l'època d'ex-GAE, amb la X pel mig com sempre, heu tingut una batalla molt dura amb ells, no? Fins i tot diguem personalment, no? Enfrontaments cara a cara, diguéssim. Heu notat algun canvi? Hi ha hagut algun tipus d'acostament? Algú s'ha dit, ostres, em sap greu perquè mira això el que era? O res, silenci espès.
De part d'ells, ells ara estan implosionant. O sigui, ja feien demanda a tothom fora de l'ESGAE i ara s'estan fent demandes entre ells, perquè la seva manera de funcionar. I només nosaltres acabàvem de tenir les conversacions amb ells per el nostre canvi de nom i perquè volíem introduir les llicències lliures. Bueno, teníem unes taules de conversació amb ell i just després ha passat això. I l'únic que veiem és que ara mateix estan molt vulnerables. Però no pensem que tot això que estan prometent, que canviarà la forma de votar, que ja no serà només el 8% del soci, que canviarà la distribució, que per fi tornaran els diners que s'estan quedant de la gent que fa Creative Commons, que ells
cobren de tota manera.
No ho estan fent. I per mi no hi ha cap canvi. Per mi és un dinosauri que no pot canviar, no vol canviar, no canviarà, i que o l'extinguem nosaltres o es perpetuarà igual. Perquè, per exemple, nosaltres li hem donat una porta molt fàcil, perquè a més altres entitats de gestió ho estan fent, de tornar els diners que estan guardant del Creative Commons, i no ho fan, però no ho fan a un nivell molt senzill, simplement de típic de no contestar els fax, els burofax, de no reaccionar i d'esperar que tu vagi amb un advocat. És el mateix procediment que de sempre. Només que ara tenen problemes interns, però voluntat de canviar, per mi, ninguna.
No, perdona, Anna.
Sí, jo sempre que es parla de tot això, d'aquesta alternativa de la cultura lliure davant d'aquest sistema de dinosaures que té la indústria gran cultural i tot això, m'entra el dubte de la supervivència d'aquests creadors de cultura lliure, perquè crec que portem tants anys que com a resposta a aquest mecanisme ferri, la gent el que s'ha acostumat és a que tot sigui gratuït, o sigui, com que els preus són abusius i tinc la possibilitat de no pagar, no pago, però la gent que crea necessita d'alguna manera pagar-se aquestes creacions. Aleshores, aquesta alternativa ha de passar per trobar la manera de que la gent vegi retribuïda les seves creacions i les seves aportacions a la cultura. Però sí, no sé si portem massa anys d'haver trencat amb això i baixar-se les coses gratuïtament, per posar un exemple.
És que jo no crec que... O sigui, això és una mica la hipòtesi que fan ells per tapar el fet que aquest diners se'ls queda a Teddy Bautista i als seus. O sigui, jo no crec que el diners que porta l'SGAE el doni als artistes. Jo no crec que les entitats de gestió siguin les que en aquest moment estan portant aliments als artistes. Nosaltres portem molts anys defensant el següent, que perquè visquin els artistes s'ha de canviar la relació contractual com en qualsevol treball. Mm-hmm. En aquest moment els artistes viuen molt malament perquè la relació amb els editors o amb les multinacionals de producció i distribució són terribles. I això era també abans de l'era digital. Per exemple, als anys 80 hi ha un report d'Argentina en què en literatura, creadors, escriptors, n'hi havia 9 en tota Argentina que podien viure de la seva escriptura. Tota la resta estaven en la precarietat més absoluta. Llavors, el problema és un problema, com sempre, suposo, en l'espai de capitalisme i d'explotació, que si tu treballes per un altre, aquest altre t'ha de pagar. Per això nosaltres fem una gala de cultura lliure en què tothom cobra, però cobra tothom, cobra el que canta, però també la que cobra l'entrada a la taquilla, o, vull dir, és qüestió de pagar la gent quan fa una feina. I les entitats de gestió no ho estan fent perquè, per exemple, tots els diners, a part tots els diners que òbviament s'han quedat, tots els diners del cànon digital que havia d'anar als artistes o de tot el que és em surt en anglès, però hi ha els drets d'imatge del cine i de la televisió, per exemple, es cobren col·lectivament, obligatòriament. Això vol dir que aquests drets són de gent que és membre d'SGAE, però també de gent que no ho és. I si pensem televisió, és molt important. Pues, per tot aquest diner, l'SGAE se'ls queda sense donar-la a la persona que li correspon, que és un no soci o que és un soci que no és part del 8% que vota de la seva organització. Vull dir que jo estic molt d'acord amb els drets d'autors, molt, però no estic d'acord que estiguin repartits per una entitat que no només se'l guarda a la butxaca dels seus dirigents, però sinó que a més com a estructura no la reparteix i la reparteix a una cosa que ells clamen cultura, però a més que és la part més comercial. Llavors això bloqueja el desenvolupament dels autors, perquè no li arriba mai el diners, mai el diners.
Jo ara he de fer allò tan ridícul d'obligar a una pausa.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a uoc.edu.
Perquè el futur de la premsa ja no es juga al paper, sinó a les pantalles. Perquè el futur del país vol mitjans més independents, forts i participatius. Implica't en VilaWeb. Informa't de com participar-hi a mésvilaweb.cat.
fet el ridícul de la pausa, seguim perquè estàvem en un punt molt clau. Jo em sembla que hi ha una cosa que la Simona ha comentat, per als oients que no ho recorden, l'Anna Boluda produeix les seues pròpies pel·lícules, les vens també. La Simona, no ho hem dit, però també és una creadora, vull dir, no és una persona que cau del cel així amb teories fantàstiques, sinó que és a dir, totes dues sou creadores en terrenys diferents i totes dues viviu o aspireu a viure de la vostra creació o del món paral·lel d'això, no? I precisament jo crec que ara es tocava part del rovell de l'ou de la discussió, sempre que apareix aquesta discussió sobre les gregues, quan tu, Simona, deies això de canviar la relació contractual, no? Dir, és que, escolta, aquí n'hi ha uns mites sobre la taula, no? Que és allò que el copyright, el no sé què, tot això val per pagar als artistes, cosa que no és veritat quan després resulta. És a dir, que sí que n'hi ha uns artistes que tenen xalets en Miami gràcies a això, però que la immensa majoria dels artistes no viuen d'això, no? I tu, Anna, plantejaves també el tema que he de dir...
Sí, des de
potser hem arribat tard, no?
Però, exacte, per exemple, des de la part del públic, no?
Però, per exemple, en el teu cas, tens una experiència pròpia en això, no? D'haver venut les teues pel·lícules a través d'Amazon, iTunes... Però potser explica la diferència,
sí, però,
aquesta, potser...
Doncs, jo vaig fer un documental, un parell de documentals sobre un tema concret, famílies homoparentals, un als Estats Units i una a Catalunya. I això comença a sortir en revistes, en webs, no sé què, i reps mails de gent d'Estats Units que et pregunta on et puc comprar el documental o on me'l puc descarregar pagant, i arriba gent d'aquí que et diu on el t'has penjat per veure'l gratis. I aquesta confrontació de mentalitat, de manera de fer, és el que jo veig que així portem tants anys tenint la idea que tot està gratis a internet, que no sé ara com trobarem la forma de fer que la gent canvia aquest xip.
Jo puc fer preguntar coses, també?
Per suport.
Perquè, per exemple, en el teu cas, si entès bé, on més ho has venut ha sigut als Estats Units, no?
Sí.
I no guanyaves de drets d'autor, guanyaves del fet que
jo no estava en cap societat de gestió ni res, directament jo el vaig penjar en Amazon i la gent paga $2 per descarregar-ho i veure-ho.
I quan es queda Amazon d'aquests $2?
El 15%.
I això, és això el que volem proposar nosaltres. O sigui, la raó perquè aquí en Espanya no tenim aquesta opció. O sigui, jo, per exemple, descarrego molt perquè m'agrada molt el cine i la cultura, però jo tinc molta feina i m'encantaria, per exemple, jo estic donat d'alta, no m'agrada Spotify, però pago les TFM. Vull dir que si jo si pogués tornar a casa i posar $2 i veure el que vull, ho faria. O sigui, no perderia 3 dies buscant el teu documental, que es baixa una mica per emule, després es trenca i de tornar a començar... Saps? O sigui, jo crec que es baixen, jo baixo moltes coses, però les coses que realment m'interessen, o sigui, el fet de baixar em permet veure, tantejar moltes coses, i després les coses que vull veure en bona qualitat, etc., no tinc cap problema en pagar, i crec que tota la gent està dient això, moltíssima gent. Sempre hi ha gent mala per tot arreu, vull dir que assassins i gent terrible, però... Si les coses es posen fàcil, i per exemple l'altre dia estava parlant amb Juan Jurado, que ell ven 4 milions de còpies, ha venut 4 milions de còpies, però ara si tu vas a la FNAC o jo volia comprar la seva novel·la i no pots, llavors vaig a casa i la descarrego, perquè vull dir que si a l'indústria, en compte d'obligar els ciutadans a criminalitzar-los, deixar de compartir, que hem compartit sempre cultura, utilitza el diner que està gastant per la repressió en fer plataforma com el Netflix o Amazon que funcionin i que donin, veus, a ti et dona de 2 euros, ens queda el 15%. Ara tu saps bé que la distribuïdora i la productora, normalment l'artista es queda quan arriba al 8%. Llavors, tot això són bones notícies, jo crec. O sea,
sí, no, tant de bo arribem a que això així funcione, però portem tants anys del contrari que no sé com funcionarà. Jo crec que per tu funcionarà, per mi funcionarà, però que molta gent està massa acostumada a pensar que la cultura és lliure i gratuïta. I aquest gratuït és el que...
suposant també que aquesta hipòtesi sigui certa, que jo no la comparteixo, però suposant. En tot cas...
Veiem, per exemple, adolescents, que són grans consumidors de música, de sèries, ningú es planteja... també perquè no tenen un duro, però no es plantegen que
no es plantegen, però van al concert,
alguna cosa s'ha de pagar.
Es baixen potser tota la música del món, però després el seu grup favorit quan arriben en concert, de fet ara el business de la música està als concerts, o sigui, vull dir, jo crec, encara que sigui veritat, jo crec que en tot cas és una obligació absoluta que els ministeris de cultura i les indústries culturals es dediquin a canviar de model. Després veiem que ningú vol pagar l'euro i que tothom està fent tal, després llavors direm ui, nosaltres ho hem fet tan bé i això molt malament, criminalitzem, però de moment no es pot criminalitzar, perquè jo recentment he llegit un informe de les indústries culturals de l'Estat espanyol a Brussel·les que diuen nosaltres no pensem fer cap canvi al nostre model fins que no estigui tot això criminalitzat, blindat, assegurat legislativament. I això simplement és perquè ells estan aferrats a un negoci amb massa intermediació, que és el que li convé a ells.
Sí, sí, però és com... per el que com a consumidors ens va fatal.
És que és el mateix que el petroli, o sigui, vull dir, per què no volen treballar els mateixos que estan visquent de petroli, o per què no poden treballar en noves formes de fer energia, no? Perquè no li convé a tota una cadena de privilegis que... I jo crec, és veritat que sol ho podem saber si ho veiem. Jo crec que quan aquí realment es pugui baixar, per exemple, l'èxit de Spotify, jo no conec quasi ningú, excepte jo, perquè no m'agrada Spotify, però perquè pago en l'Estefem, que no estigui pagant Spotify, o sigui, no tingui l'Spotify sense publicitat. Jo crec que, no sé, el 80% dels meus amics estan pagant Spotify. Perquè és un model que és fàcil, que et dona molt bona qualitat, a més sabes que tornes als creadors, i vull dir, provem a veure si funciona, després ens queixarem si...
Però dues claus que jo sempre poso sobre la taula, i també a VilaWeb també estem d'alguna manera amb el Més VilaWeb pensant i treballant sobre tots aquests conceptes. Un, el de suficiència, és a dir, no cal guanyar tants diners, cal guanyar els justos, no? És a dir, podem plantejar un model en el qual, per exemple, en el nostre cas, plantegem un model en el qual dir a qui realment li interessa i li importa VilaWeb, que ajude pagant. I per a qui som un mes, gràcies per llegir-nos, no cal. És a dir, per tant, no cal obligar a tothom a pagar. És a dir, tu pots pagar un nucli de gent que és suficient per a tu ja, i no necessites que te pague tothom, no? Per dir-ho d'alguna forma. I el segon, que és girat al revés, el de sostenibilitat, no? És a dir, tu també has de crear, a partir de... tu has de saber què necessites per finançar-te, no? I per tant, actuar sempre des d'aquesta base de la sostenibilitat del teu propi projecte. És a dir, per mi n'hi hauria com una espècie de diàleg molt difícil de fer, segurament, però a la vegada tinc la sensació que molt natural, que naix d'una forma espontània, que no requereix ni grans algoritmes ni grans discussions, que és com un cert equilibri, no?, natural, entre la gent que diu no, jo pague, i aquells que diuen jo pague, si ja són prou, no cal forçar la màquina per a convertir-te en un potentat, no? No ho sé, és una de les... Jo veig aquí com una de les claus, eh?
Sí.
I, clar, això, diguem, el defecte que pot tenir és que la suficiència al final acaba depenent de cadascú. És a dir, per a algú és suficient tindre una casa, i algú, per ser suficient, necessita un veler de tres pals, no? Vull dir, entenc que de lo que jo dic, l'error està ahí, no? Que la suficiència és difícil de mesurar, no?
Sí, jo crec que és una de les claus també des del punt de vista del públic consumidor, no? Que sempre s'ha tingut aquesta imatge de el creador, l'artista, el cineasta, el músic, com a una persona que li deixen els bitllets per les orelles, i això fa que no et sàpiga greu descarregar-te una cosa gratis pensant que ja li arriba el diners per una altra banda, no? Si posem... Si s'aconsegueix fer entendre i la gent vol guanyar els diners que una cosa realment val, sense voler-li treure un extra valor que no es mereix una obra cultural, si les coses es paguen per el preu que valen, crec que tot això funcionarà més bé.
O ho explica d'una forma, perdona que ho explica perquè... a través teu, però tu quan fas els documentals que fas n'hi ha una intencionalitat social també en aquest documental, i no és pur plaer artístic, n'hi ha també una intencionalitat social. Per tant, a tu et pot resultar satisfactori que una persona de més edat pague perquè els més joves el vesquen gratis.
Exacte.
Perquè a tu t'interessa l'impacte social que tindrà sobre els més joves, que quan no tenen calés serà molt difícil que et compren el teu. No? Quan pensa en la suficiència i aquest equilibri, pensa en aquest tipus de model. No? Vull dir que, que d'alguna manera és com una teoria de cercles. No? N'hi ha un cercle compromès, que és qui t'ajuda a sostenir-te, però després ha d'haver un impacte social que si és gratis no passa res. Vull dir, perfecte, vull dir, perquè és el segon component del treball, no?
I amb això estic molt d'acord, i amb respecte als artistes, jo faig un festival cada any, cada dos anys, que es diu Per què serveixen els artistes. O sigui, jo crec que els enemics dels artistes són els artistes. O sigui, el fet que tenim aquesta imatge dels artistes com egoistes, amb necessitats sobre de totes de les demés, és veritat. O sigui, vull dir, en tot els artistes de tota aquesta història dels drets d'autor, els meus drets, el no sé què, ho estem fent amb una arrogància per sobre del que és, de la lluita que com societat civil estem portant a terme, que fa que se'ls consideri una élite arrogant. I llavors jo sempre dic que és veritat que els artistes haurien de dir, per exemple, no más pagar a Angelina Jolie no sé què, o a Penélope Cruz no sé què. Vull dir que si redimensionem la imatge del sector creatiu, cadascú el seu, crec que els artistes podran retornar a tindre la confiança, i també aquesta idea un poc de ser els narradors de la nostra vida, i etc. I llavors més simpatia per part de la gent i més solidaritat, perquè és veritat que a mi, si quan em baixo un Spielberg amb Brad Pitt o no sé què, no penso mai que li estic traient diners a ningú.
No.
Però però si sé de companys que estan penjant les seves coses, pues sí que no m'importa res donar un euro, dos euros, si està demanat. Vull dir que molts cops les multinacionals estan fent que els artistes acusin el seu propi públic, mentre que el problema el tenen a casa seva, el tenen els contractes que estan firmant, que no són correctes, que són o massa alts o massa poc, amb la forma de distribució dels seus propis drets d'autors, que no li arriben als que li correspon. O sigui, vull dir, s'ha de netejar la casa per dintre. I després en queixarem de si els internauta paguen o no paguen. Això és una mica el que pensem nosaltres.
Sí, sí, totalment d'acord. Jo crec que aquest factor de la simpatia és com... No sé, tu dius que fas un documental, una pel·lícula o el que sigui, i d'entrada se't pressuposa que ja estàs vivint en un altre... no sé, quasi com en un altre món, no? Pues és un senyor fuster que fa taules i una senyora que fa documentals, fa documentals, però no hi ha un altre nivell. I si tu penses que una taula val tant i la pagues, també has d'assumir que qui fa aquest altre tipus de productes té uns costos de fer i es paga. Però sense aquest sobreplus, que crec que és el que està en la base d'aquesta
rancúnia. Confusió, no? De la confusió que s'ha creant. Perquè, clar, al final jo crec que la discussió sobre la justícia l'entén tothom. O sigui, quan tu dius l'Anna Boluda fa una pel·lícula, l'ha fet ella, s'ha gastat ella els seus calés, s'ha hagut de pagar tot ella, etcètera, etcètera, jo li he de pagar, això ho entén tothom.
Sí.
El problema és quan dius això que dius.
Tu, no?
O l'Angelina Jolie ha de cobrar... Jo què sé, és que no sé ni quan cobra un tio d'estos, però en fi, el que cobren, no?
No volem saber.
Per fer una pel·lícula, doncs, pues, no ho sé, no? Vull dir, arriba un punt en el qual... Jo crec que la superació d'aquest conflicte que tu, Anna, deies, de dir, ens hem passat en això del tot gratis, passa per reforçar els valors de la justícia, no? Que són valors que, precisament, per exemple, en el moviment 15M s'han tornat a posar sobre la taula, no? Dius, això és just o no és just? Això sí, sí, vale, ara s'han de retallar no sé què, però s'ha de retallar per igual, s'ha de no sé què, un poc. I al final és tot acaba, com sempre, en el pensament crític. No?
Sí.
Ens hem de creure la pel·lícula que ens venen o hem de pensar per nosaltres mateixos. No? Jo crec que no n'hi ha solució al problema que plantegem sense una ciutadania crítica.
Sí.
I amb una ciutadania crítica ja trobarem la manera de...
No, i a més, en aquesta lluita, a part el tema dels artistes de per se, estem parlant d'internet, estem parlant de que amb uns capritxos d'uns quants multinacionals i artistes que no són tan sols, que també llamem art, coses que, o cultura, cosa que no sé si s'han de llamar així, com no sé... vull dir, Alessandro Sanz o Bisbal, que estan tan preocupats per totes aquestes coses, jo no sé si per mi són cultura, però potser sí, vull dir, però estem amb això atacant una eina una eina que, amb la que fem tot, amb que fem nous negocis, fem calés, fem cultura, fem política, llavors que els artistes amb tan lleugeresa pensin que...
criminalitzen internet.
Exacte, perquè jo no rebo no sé què drets d'autor de no sé quant, això li fa una distància entre ells i tot la resta de la societat que és un problema d'ells. I jo en aquest cas em considero fora d'aquesta... també no s'han diluït correctament el moviment 15M, els gremis, hi ha molts artistes al 15M, hi ha moltíssima gent com jo, com tu, però els artistes aquests que obren tant la boca sobre la cultura i tal, no estan treballant ahí, hi ha molt pocs. Uh-huh. Llavors, si vols simpatia, si vols que la gent empatitzi i comprengui el teu treball i el compri, etcètera, pues has d'empatitzar amb el que estem fent, perquè és un moment històric molt important. Els artistes no poden estar fora d'aquest canvi.
Potser alguns dels oients hem parlat moltes vegades del Creative Commons, allò que abans en deien copyleft, que a mi m'agradava molt, és a dir, d'aquestes formes alternatives de plantejar el dret de propietat intel·lectual sobre les coses, no? Potser valdria la pena en els pocs minuts que ens queden recordar-li a la gent això, que n'hi ha formes diferents de funcionar i què és exactament ara el Creative Commons i com qualsevol persona pot ara fer un...
La creació, qualsevol que crea una cosa, sigui el que sigui, encara que sigui un gravat en el paper, és copyright, vull dir, completament tancat i per utilitzar aquesta creació
legalment,
diguem, eh? Si jo faig aquí, poso un dibuixet, doncs això és meu copyright i tothom m'ha de demanar permís per utilitzar-lo, per fer qualsevol cosa amb ell. Llavors, el Creative Commons, això és un dret de l'artista. Llavors, el Creative Commons i altres formes de llicència, que qualsevol pot fer la seva pròpia, utilitza aquest dret de l'artista perquè l'artista anticipi algunes coses que es poden fer sense demanar-li. Per exemple, el meu dibuixet es pot utilitzar si no ens fa un ús comercial. Llavors, que tothom l'utilitzi, si algú vol fer un ús comercial, en aquest cas sí que m'ha de contactar i li diré quan diner vols, vull o si es pot fer sense diners. Vull dir, diguéssim que la Creative Commons és una modulació dels permisos automàtic que l'autor dona a les seves obres.
O sigui, seria algo així com el tots els drets reservats en el copyright contra
alguns
drets reservats en el, i que per tant dona més llibertat al creador.
I això és fonamental en internet perquè el copyright, en principi coses amb copyright no podrien circular en internet, és a dir, ni tan sol posar-la en YouTube, encara que sigui el teu YouTube, perquè la circulació i la clonació que es fa, tot això seria il·legal. Llavors és, si tu vols que el teu vídeo o la teva canció, i si no ets molt famós i surts a la tele, doncs és molt important que pugui circular. Llavors has de posar una llicència que permeti que la clonació que els altres puguin fer, que no només tu pugui distribuir el teu producte, no, la teva obra.
I a més això elimina complexitat quan és absurd, perquè vivim en una època supercomplexa en termes positius, no? No hem tingut temps de parlar i no tenim temps, però, per exemple, fenòmens com el crowdfunding, etcètera, etcètera, ara mateix el Miquel Gil, per exemple, acaba de poder gravar el seu disc gràcies a Verkami, que és una empresa que li ha facilitat que la gent li pagui diners, i ell ha fet que, amb els diners que ha rebut, ha fet el disc, i després als que li han donat diners li regala un disc dedicat, o fa... L'altre dia no sé qui em va explicar, bé, no era el Miquel, era algú altre, que oferia fins i tot fer concerts a casa del que pagava, no? Vull dir que te dona una flexibilitat, una llibertat, tot aquest procés, gràcies a internet, perquè si no això seria impossible d'organitzar amb la metodologia tradicional, no? Li dona al creador una llibertat més gran.
Sempre. I és important recalcar que això no és gratis, vull dir que aquesta, el Creative Commons, el crowdfunding, són formes de fer diners utilitzant la potència de multiplicació que té internet, i no de que sigui gratis, sinó de que sigui més conegut i llavors que els beneficis per als autors siguin major sense tants intermediaris, sense que Teddy Bautista gestioni el que faci o deixis
pobre
de fer.
Pobre Teddy.
Pobre.
Com mal que s'ho deu estar passant.
Ara amb l'indemnització d'1.200.000,
pobríssim. No vols dir que l'aconseguirà, eh?
No ho sé.
Seria molt escandalós.
Sap molta cosa, moltes
però
coses.
Però seria molt escandalós després del xou protagonitzat, que se n'anarà amb una indemnització d'1.000.000 per acomiadament improcedent quan t'entra la policia i TDT. Home, jo trobo
jo
una mica massa.
Quasi segura que s'anirà amb una indemnització, per, no tan alta, però amb una indemnització perquè no digui
sí,
tot el que sap.
Un mutis per el foro sí. I...
Jo crec que això és una amenaça, és típic de les seves maneres de funcionar.
Jo vaig pensar com és bé la quantitat, es demano això perquè no serà tant, però ja arribarem a un acord.
I ja m'entens el que vull dir.
Farem una aposta, vale? L'any que ve ens tornem a trobar, ja, però sí, ja sabem.
I a veure qui li han pagat.
El pobre del Teddy Bautista, quants diners té. Amb això hem fet l'internauta d'aquesta setmana. No ho hem explicat, abans he dit la Simona Levi, exdirectora de VilaWeb, perquè va participar, ens va fer l'honor de ser una de les 15 directores convidades en un projecte que van fer l'any passat de col·locar gent aquí al mig de la redacció a fer de directors. Nosaltres ens ho vam passar molt bé, espero que tu també. I per tant, doncs, pot dir que és exdirectora de VilaWeb, ni que sigui per un dia. El Màrius Serra va dient per ell, en el seu currículum ja ho poso i tot, o sigui que ja està bé. En fi, encantats de tornar-te a trobar, Simona. Moltes gràcies. Recordem dijous els Oscars, la cerimònia dels Oscars a Barcelona, i divendres i dissabte el FESE Fòrum, el Free Culture Fòrum a l'Art Santa Mònica, i si no plou, igual al mig de la Rambla.
Exacte.
Gràcies, Simona, com sempre, és un plaer amb tu, com sempre. Anna, mos tornarem a veure, esperem que aparegui una nova illa i tinguis més oportunitats de poder descansar quan acabes la teua dura feina per allà. A l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño, com sempre, com cada setmana, mos posarà una musiqueta a la que hi voldrà, i així acabarem aquest programa de l'Internauta. A tots els oients, gràcies, ens veiem la setmana vinent.
L'Internauta, el fem perquè podem.